Lectures per a la vida. Bartleby, l'escrivent, de Herman Melville, amb la selecció de textos i el comentari d'Anton Carbonell, la lectura del fragment a càrrec de Joan Sallent, traducció de Miquel Desclot.
Bartleby, l'escrivent. En aquell temps, la meva dedicació original, de notari, d'investigador d'escriptures, de desembullador de documents abstrusos de tota mena, s'havia incrementat considerablement amb l'assignació de l'agregadoria al Tribunal Suprem. Hi havia molta feina pels escrivents. No només vaig haver de donar ànsia als que eren amb mi, sinó que vaig necessitar una ajuda addicional. Un bon dia al matí, en resposta al meu anunci, un jove se'n va plantar a la porta del despatx, que era oberta, com cada estiu. Encara el veig, amb aquella figura pàlida i pulcra, llestimosa i respectable, irremeiablement desolada. Era Bartleby. Després de parlar un moment sobre les seves aptituds, el vaig llogar, content de tenir entre els meus copistes un home d'aspecte tan singularment assossegat que em va semblar que podia exercir un efecte beneficiós sobre el temperament papallonejaire del dindi i el fogós del grapes. Al començament, Bartleby va fer una quantitat extraordinària de còpies. Com si arrossegués una vella fam de copiar el que fos, semblava endrapar els meus documents. Ni descansava per pair-los. Guixava dia i nit, copiant amb llum natural o amb llum d'espelma. Jo hauria estat prou content de tanta aplicació si s'hagués tractat d'una laboriositat alegre, però escrivia d'una manera silenciosa, pàl·lida, mecànica. Em sembla que va ser el tercer dia d'estar amb mi, abans que hagués calgut comprovar els seus escrits, quan, per enllestir una petita qüestió que tenia entre mans i que em corria pressa, el vaig cridar precipitadament. En la pressa i en la natural espera d'una obediència immediata, jo estava assegut amb el cap inclinat sobre l'original, a l'escriptori, i la mà dreta, amb la còpia, estesa un xic nerviosament cap a Bartleby perquè, tan bon punt sorgís del seu recés, pogués agafar-me-la i començar a treballar-hi, sense dilacions. En aquesta actitud em trobava, quan vaig cridar-lo i li feia saber què li volia, o sigui, que confrontés amb mi uns papers de no res. Hom es pot imaginar la meva sorpresa, vaja, la meva consternació, quan, sense moure's del seu refugi, va contestar-me amb una veu particularment suau i ferma. Preferiria no fer-ho. Me'l vaig mirar de fit a fit. Tenia la cara eixuta i serena, els ulls grisos, vagament tranquils. Ni un sol indici d'agitació el torbava. Si hi hagués hagut la més petita inquietud, o còlera, o impaciència, o impertinència en les seves maneres... En altres paraules, si hi hagués hagut res d'habitualment humà en ell, sens dubte l'hauria despatxat amb violència. Però, tal com anaven les coses, hauria estat talment fer fora el meu pàl·lid bust de guix de Ciceró. Me'l vaig quedar contemplant una estona, mentre ell continuava escrivint, i vaig tornar a seure'm a l'escriptori. És ben estrany, vaig pensar. Què hi podia fer? Però la feina m'urgia. Vaig acabar per oblidar de moment la qüestió i reservar-la per quan tingués una mica de lleure. I així, doncs, vaig fer venir el grapes de l'altra cambra i vam repassar el paper en un no-res.
El narrador de Bartleby, l'escrivent, es presenta com un home més aviat gran, advocat sense ambicions, amb la profunda convicció que la vida més fàcil és la millor. Se sent satisfet d'estar al davant d'un despatx que fa còmodes negocis entre les accions, les hipoteques i les escriptures de la gent rica. Comanda una colla d'escrivents i, de seguida, es presenta dos copistes especials, el dindi i el grapes, malnoms que denoten el tarannà de cadascun d'ells. Però en aquest fragment que acabem d'escoltar, es constata que ha augmentat la feina de manera important i que cal comptar amb una ajuda addicional. I aquí fa la seva aparició el protagonista d'aquesta història, Bartleby, que és un jove amb una figura pàl·lida i pulcra, i estimosa i respectable, irremeiablement desolada. La tristesa i la solitud que ens encomana com a lectors es veuen compensades per un aspecte singularment assossegat, que l'advocat pensa que sols pot portar beneficis al seu negoci, tan alterat pels costums frenètics del dindi i el grapes. D'entrada és un bon copista, que treballa sense descans, però amb una laboriositat gens alegre. Escrivia d'una manera silenciosa, pàl·lida, mecànica. L'inquietud que desperta el seu posat creix quan l'advocat li demana una feina puntual que ha de ser enllestida amb una certa pressa, i Bartleby reacciona tot dient-li, amb una veu particularment suau i ferma, preferiria no fer-ho. A partir d'aquest moment, i enfront de la singularitat de la resposta de Bartleby, tant el narrador com nosaltres, com a lectors, sentim que no es tracta d'un acte habitual de desobediència. El simple fet d'utilitzar la fórmula «preferiria no fer-ho» i no un contundent «no vull fer-ho» carrega les paraules de Bartleby d'una serenitat inapel·lable i inflexible i deixa descol·locat el pobre advocat, que s'expressa en aquests termes. Si hi hagués hagut la més petita inquietud, o còlera, o impaciència, o impertinència a les seves maneres, en altres paraules, si hi hagués hagut res d'habitualment humà en ell, sens dubte l'hauria despatxat amb violència. I sí, certament, ens pot fer la impressió que l'escrivent es manifesta com una persona estranya, com complau l'advocat, que intentarà ser sempre tolerant i comprensiu amb ell. Tanmateix, la seva no és una actitud simple. Té alguna cosa de resistència amable davant d'una feina deshumanitzada i alienant. Com diu Jordi Llobet, aquest personatge pot ser considerat un arquetip de l'home modern que va contracorrent del tràfic comercial i financer de la metròpolis. Henry Melville, nascut a Nova York el 1819, és un dels fundadors d'una literatura nord-americana amb personalitat pròpia, lluny dels models europeus que l'havien condicionat fins aquell moment. La seva trajectòria literària s'inicia amb unes cròniques marítimes fruit de les navegacions pels mars del sud durant la primera joventut. Però l'anomenada com a escriptor li ve de la creació d'un personatge i d'un símbol universals i mítics en una novel·la com Moby Dick, veritable obra mestra que presenta l'home embogit per una recerca impossible i suïcida, la caça de la balena blanca. Va patir fracassos considerables de crítica i públic i va abandonar la literatura durant 40 anys. Però obres com Moby Dick, Bartleby l'escrivent, Benito Cereno i Billy Budd, mariner, donen mesura de la seva qualitat com a escriptor i de la necessitat de valorar-lo i de llegir-lo. Com diu Miquel Desclot, el que caracteritza el geni de Melville és l'ambigüitat, la mateixa que trobem en Shakespeare, en Èsquil i Sòfocles, en Cervantes o Dostoyevsky. Una ambigüitat inquietant que tot hora ens fa conscients de l'ociositat de qualsevol intent d'interpretació unívoca. I és en aquest sentit que Bartleby ens fascina com a personatge. Més aviat per allò que conté de no evident, en algun sostre mort ocult, però estranyament perceptible. L'escrivent, en definitiva, és un torbador, pou sense fons, amb una actitud impassible davant de tot moviment i que provoca perplexitat. Són aquests factors que seran posteriorment tan propis dels grans personatges de les novel·les de Kafka.